Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe .cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Tantes coses a mi es queden tan poc. Tens perdibles tantes coses a mi segrets d'explicar. Cops per
amb Dani Aguilar.
Dos minuts per sobre de les 11, canvi de papers, bona nit, temps ja de tu diràs per rematar aquest super dissabte esportiu que ha acabat ara mateix amb l'esport en directe, amb unes imatges, jo diria, espectaculars de més talla, un equip, el València, que demostra com es pateix quan s'està a baix i és un equip presumiblement dels grans, acaba de sortir del descens després d'una victòria patidíssima. Llàgrimes a Mestalla sobre la gespa després de guanyar 1-0 la Reial Societat. I un superdissabte esportiu que ha arrencat a quarts de dues amb bones notícies. La important victòria de l'Espanyol contra el Mallorca, 2-1. Després trucarem qui ha revolucionat el partit a la segona part, Nico Melamed, i també que ha seguit amb un resultat destacat al derbi del Bernabéu. Real Madrid 1, Atlètic de Madrid 1. El talismà ha fet la feina.
Final del partit, diu Gil Manzano, que s'ha acabat. El que ha estat una autèntica batalla ho celebren els jugadors de l'Atlètic de Madrid, que han resistit amb un futbolista menys. Si el Barça fa la feina, demà i guanya Almeria, se n'anirà a 10. No van sopegar del Madrid a la Lliga, que l'allunya una mica més del títol. Demà, oportunitat d'or pel Barça als Jocs del Mediterrani.
Ara de seguida anem a Madrid amb el Damià López. Empat, malgrat que fins i tot hauria estat més rodó si els blancs no haguessin igualat el tram final. Però ens podem confirmar amb aquest resultat que, com diu en Dami, pot fer que el Barça s'allunyi demà a 10 punts. 10 del Madrid, si guanya demà Almeria a 2:15. I tot plegat amb les semifinals de Copa entre tots dos, blaugrana i blancs, a l'horitzó. De seguida també l'última hora del Barça amb la Laia Coll, tota la prèvia de l'examen de cada setmana amb el Tribunal del dissabte, el míster en Marc Carmona, en Xavi Hernández i en Ferran Correas. També serem a Bilbao, on el Girona juga demà a les dues davant l'Atlètic Club. En parlarem amb en Miquel Agut. I a més, tota la jornada del futbol internacional. Les altres quatre lligues, juntament amb la Lliga Espanyola, estan apassionants. Serem amb els nostres corresponsals. I la resta de la jornada. Bàsquet, handbol, futbol sala, Fórmula 1 i menció especial per al waterpolo. Dia històric a Mataró, amb la classificació de l'equip femení per la Final Four de l'Eurolliga, segona vegada que ho aconsegueixen, i dia històric per al waterpolo català. El Sabadell també hi serà, dos catalans entre els quatre millors equips del waterpolo continental. Menú complet per tancar aquest dissabte esportiu a la sintonia de RAC1. Primera aturada, Madrid. Get no doubt. I'm gonna get up again. Yeah, I'm gonna beat me. I ho fem anant amb el Talismà, el Damià López. Hola, Talismà, què tal? Bona nit.
Què tal, Dani? Molt bona nit.
A veure, la primera, la barba. Mantenim la barba, Dami, eh? Mantenim la barba. Sí, 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 et penses que m'havia oblidat. Ahir el Dami ens va prometre que si el Madrid no perd... si el Madrid no guanyava, es mantindrem aquesta barba. De moment la tenim encara intacta, eh?
Francament, pensava que te n'havies oblidat, no? D'aleshores, però no, no, veig que mantens la memòria ben ferma i, doncs, home, si el Madrid continua fent el tonto, doncs al final semblarem germans de Robinson Crusoe, com deien ahir.
Exacte.
Però no, no, mantenim la promesa,
fantàstic.
Mantenim la barba i veurem si al final aquesta barba acaba arribant fins al terra, que seria un bon senyal, o ens l'acabem tallant aviat.
Exacte, exacte. Per una banda o per l'altra segur que serà divertit. A veure, per què? Perquè avui, com acabem d'escoltar amb el Dami narrant-nos-ho, el Madrid ha empatat, clar, i això bàsicament, no sé quina lectura se'n fa des d'allà, però evidentment això és un cop important a la Lliga.
Sí, sí, és un cop importantíssim. Ja sabem que les maneres de pensar, fins i tot encara que estiguem separats només per 600 quilòmetres, culturalment s'interpreta el futbol d'una manera diferent. I ara jo, Dani, la sensació que tinc aquí a Madrid és que gairebé el Madrid comença a fiar-ho tot a una competició, si vols a dues, l'altra és la Copa,
sí.
Però es comença a assumir que la Lliga, per bé que Ancelotti doncs, no ho ha volgut reconèixer obertament, però que la Lliga està gairebé impossible. S'esperava molt més del Madrid avui per la inèrcia del gran partit que va fer a Liverpool l'altre dia, però el Madrid avui doncs, gairebé que ha jugat amb el pilot automàtic, jo crec que pensant-se que seria un d'aquells tants partits que al final doncs, guanya pel propi impuls que li acaba posant i per l'augment de velocitat i de marxes que li posa durant el partit i amb el pas dels minuts, però avui no ha pogut ser així.
Sí, sí.
Per la part nostra, el que li queda al Barça és gaudir la Lliga, que té un gran valor, però clar, aquí el que fan a Madrid és un all-in. Si guanyen la Champions, perfecte. Si no, doncs aleshores es quedaran sense res i el Barça amb la Lliga. Aquí aposten fort a tot.
Sí, sí. En tot cas, què ha dit Ancelotti en sala de premsa?
Doncs ha negat el que ara estem explicant, que és gairebé una realitat. Tot sigui que demà el Barça perdi Almeria, no? O no guanyi, i després el Madrid et pot guanyar el Camp Nou. Però la realitat és que ara el Madrid, avui, en realitat, ha retallat un punt al Barça, s'ha situat a 7, però si demà guanya el Barça Almeria en serien 10. Li han preguntat si això és un adeu a la Lliga o un fins després, i Ancelotti ha dit que ni una cosa ni l'altra, que la lluitaran fins al final.
No es un adiós a la Liga, es aún más complicado de lo que era antes de este partido, pero claro que tenemos que pelear y luchar hasta el final a ver lo que pasa.
Doncs això diu Ancelotti, ara parlarem de la polèmica arbitral, que n'hi ha hagut un postpartit intens. Però abans, clar, aquest resultat que arriba a les portes d'aquestes semifinals de Copa del Rei entre Barça i Madrid.
Sí, i ara Dani està per veure si la Copa també és una d'aquestes ocasions excepcionals. Veurem si el Madrid de la Copa s'apropa més al de la Lliga o al de la Champions, no? És una incògnita molt, molt interessant de saber i en tindrem la resposta dijous. Aquesta és la primera lectura a 4 dies vista que en fa Ancelotti.
No, no, ahora la Copa es lo más importante, porque el partido jueves estamos muy cerca de un título, 270 minutos... Si lo hacemos bien, se puede ganar la Copa del Rey, que es al día de hoy lo más importante, porque el próximo partido es la Copa del Rey.
Sí, no, para el Barça, que demà ha de fer la feina davant l'Almeria, això és el que deia Ancelotti de la Copa. A veure, i ara sí, el postpartit calent amb aquesta expulsió polèmica de Correa per un cop de colze a Rüdiger, Dami.
Sí, jo no sé com l'has vist tu, és una jugada molt, molt gris.
Sí.
Realment és molt gris, perquè sí, evidentment sí. Correa es desempallega de Rüdiger amb el braç, però evidentment no és un cop de colze d'aquests que faria sagnar algú amb el nas, no? Està molt al límit, no sé si ha estat Albert Bermúdez qui ho ha dit a la transmissió, que és molt d'autor de...
Sí.
De Gil Manzano.
Que no és molt... blanco-negre, sinó que és en funció també de l'àrbitre i de la interpretació que en faci l'àrbitre.
I potser pots entendre que a l'estadi, no? Que potser el Bernabéu, sent l'equip visitant, te la treu més, i això és el que entén l'Atlètic de Madrid, que ha fet un tuit, recordem-ho, ha fet un tuit. Un tuit queixant-se i bé, d'entrada li preguntaven a Ancelotti, escoltem la pregunta inclosa i la resposta d'Ancelotti, que ha estat un monosíl·labo.
Se marcha el Atlético de Madrid bastante disconforme con el arbitraje. Quería preguntarle si a usted la expulsión de Correa le ha parecido justa.
Sí, justa.
Li pregunten a Simeone, que no ha estat tan ferotge en el to, però que psicològicament se li entén tot amb el contingut de les seves paraules.
nos repusimos a una expulsión que puede interpretar la visión del árbitro que está cerca de la jugada y ve un movimiento en Ángel, pero también del VAR. Tenemos la posibilidad de tener el VAR, que el golpe o el contacto no tiene la violencia que permite un acto para sacar a un jugador de la cancha, y lo podrían haber llamado. No lo sabemos si lo llamó, si no lo llamó, si es decisión del árbitro, si no es decisión del árbitro. Rüdiger se levantó enseguida entendiendo que no se puede caer. Rüdiger es así grandote, Correa es así chiquito, lo tocó, estuvo contacto, lo que ustedes quieran ver, lo vieron. Pero claro, hay que ver esto como es el penal, ¿no? Hasta qué punto la jugada te dice que es penal, si el contacto es tan agresivo para que sea penal o no es penal. Bueno, es decisiones. Nos tocó esta vez, una vez más, no tener a favor nuestro este tipus de jugades.
Doncs una vegada més, diu Simeone, que se li entén tot, com diu el Dami. Més contundent ha estat Oblak, Dami.
Sí, a la televisió, en concret a Amazon, li ha tocat parlar al porter eslové de l'Atlètic de Madrid, que ha vingut a dir el mateix, però de manera contundent. Diu que sempre acaben al Bernabéu, acaben amb menys jugadors.
Las cinco últimas rojas en un derbi son para el Atlético de Madrid, por eso que dices, como casi siempre. ¿Te parece justa la roja?
No sé, yo creo que todo el mundo ha visto la repetición y cada uno que pide o opina lo suyo. Yo creo que no ha sido, pero bueno, como has dicho, últimos cinco derbis con tarjeta roja, a lo mejor el siguiente empezamos con uno menos, no sé, pero así es. Espero que no se va a hablar tanto de estas cosas, que se va a hablar más de fútbol, pero últimamente pues pasan cosas raras.
Doncs compta amb les rajades, que ja sabem que a vegades van cares. En fi, i això amb les xarxes també, que s'han manifestat, ara de seguida parlem amb Tertulia al Madrid, el segon 52 punts, a 7 del Barça, demà pot ampliar-se aquesta distància a 10, l'Atlètic quart amb 42 punts. Senyor Barbut, a seguir amb aquesta barba meravellosa i a descansar, Dami.
Igualment, Dani, bona nit.
Amb Dani Aguilar.
A minuts per sobre de les 11 de la nit. Tu diràs, RAC1, dissabte 25 de febrer. Hem parlat amb el Damià López sobre tot el que ha passat avui al Santiago Bernabéu. Temps de posar-ho tot sobre la taula de tertúlia amb el Tribunal dels Dissabtes. Hola, míster Marc Carmona, bona nit. T'agrada això de tribunal?
M'ha sorprès.
Val,
sí. M'ha sorprès, després et dic si m'agrada o no.
Val, molt bé, gràcies. Bona nit, bona nit.
Bona nit.
Hola, Xavi Hernández, bona nit.
Què tal? El Senado.
És veritat.
Te'n recordes, no? El Senado, allò que patrocinava un diari esportiu amb bodegues.
El Senado, eh?
El Senado.
Quin concepte, eh? No es poden dir marques, no? Suposo que no.
No es poden dir marques.
Hola, Ferran Correas, bona nit.
Bona nit.
Ets de Senado o no ets de Senado, tu?
No, és...
No, eh?
No, a mi no m'agrada tampoc, és no? Molt carrinco, això.
No, val.
És de quan hi havia carrusel i aquestes coses.
Molt bé. Bueno, ho segueix a venir carrusel,
sí,
no?
Sí, però carrusel em refereixo quan hi havia marcador simultàneo dardo i coses d'aquestes.
Val. Molt bé, molt bé. Tot bé, Correas, que hem tingut un dia intens,
sí.
No? Han començat ja l'època, no? És que m'ha vingut el Correas, que es veu que avui hem tingut calçotada. Llavors...
S'ha d'aprofitar, no?
Sí.
No, casa d'un bon amic.
Val.
De fet, porto el pitet encara.
Exacte. Sou de calçots o no sou de calçots?
Una mica.
Sí?
Una mica.
Val.
Jo soc més de calçotà i xuletona.
També?
Home.
Jo soc més de la salsa que del calçot.
Sí, ja. Sí, jo de petit jo el romès com el fotia.
Se m'infla molt la panxa.
Sí, clar. Avui tindrà una bona nit. Sí. Ja has fet tota la feina que havies de fer, o no?
Diria que no, amb ell se li infla només la panxa. Exacte. A tothom.
Però ja has fet tot el que havies de fer, avui no...
A mi a vegades no m'ho compensa que se m'ha inflitat la panxa.
Però aquí m'han dit que aquí també ha hagut un altre que ha tingut calçotada.
Ah, sí?
Ah, sí?
Sí, jo, de fet, sí. Però vaja, no, em pensava que això no revelaria.
I
no,
panxa, bé?
Suau. Perquè havia de venir a treballar.
Pot ser que tinguis colorito de...
Sí, una mica.
Del sol, eh?
Sí.
Una mica gamba, eh?
I és que no havia de fer sol avui. No sé, jo...
Bueno, no, sí, és veritat.
Estan de
coro. Sí.
Des d'aquí una abraçada, a tots els companys dels serveis meteorològics, però... O potser sí que van dir que faria sol, no ho sé. El temps és molt estrany. En fi, calçots a banda. El Madrid
Des de Madrid creieu que han descartat la Lliga, sí o no?
Jo crec que estan a una setmana de començar a dir que la Lliga és una merda, així literalment. Que la Lliga no val res, que és un trofeu menor, que Teva se l'està carregant, que els equips no poden fitxar perquè CVC no els ha ajudat. O sigui, estan a puntet ja de treure-li tot el pes i importància que té la Lliga. Un trofeu, per cert, que Ancelotti sempre ha dit que és el més important.
Val.
I Zidane també ho deia.
Sí, exacte, i fins que la va guanyar. Mister?
No, jo crec que encara no.
No?
No.
Tio.
Estan a dues setmanes de fer-ho.
No, encara no.
Però déu-n'hi-do, eh? Vull dir, sobretot en funció del que faci amb el
Estàs
Barça.
Estàs parlant d'ells.
Sí.
No, et dic, no? Encara, crec que no, crec Val. Que no.
Jo crec que no, fins al partit del Camp Nou. Depèn de com... de quan... del l'avantatge que porti el Barça quan... després del clàssic del 19 de març. És, llavors sí que... no sé, ara... si demà el Barça guanya estarà 10, si surt del clàssic a 10 potser sí que comencen a descartar-la,
sí.
Però si estàs a, tu imagina't que estàs a 10, arribes a 10 i el Madrid guanya aquí, són 7 i llavors...
Sí, però tenim, o sigui, a mi hi ha un context que em fa una poc extrema, que és una cosa que si no vull ni mencionar, però és el de sempre, vull dir
digue-ho.
No, quan ja sabem què passa quan el Madrid està a molts punts a la Lliga. Ho sap tothom el que passa quan el Madrid està molt fins a la Lliga, que la temporada acaba com acaba.
La temporada passada també va guanyar la Lliga i també,
sí,
també va guanyar,
sí,
la Champions.
Sí. No. Però sempre, vull dir, és que la veig molt per fil aquesta temporada. I això també vol dir que el Barça potser, vaja, guanyaria la Lliga, i cosa com perfecta. Que és el de sempre, és molt, des de les pel·lícules, molt aquest, de començar a preocupar-te per si el Madrid guanya la Champions, quan el Barça el que s'hauria de preocupar és de guanyar la Lliga, que ja és un títol de molta importància.
Era l'objectiu principal, sí. Dit dintre i fora del club, d'aquesta temporada. Guanyar la Lliga, recuperar el trofeu de la regularitat i fer un bon paper a la resta dels tornejos. Pot ser un triplet, sí, segons com ho miris.
Sí, sí, el triplet espanyol.
No, que jo crec que la temporada del Barça és evident que Europa no ha estat bé i que, a més, ara que tenim molt recent la segona eliminació europea de la temporada, però jo crec que si el Barça guanya la Lliga ja és una... sempre que es guanya la Lliga és una bona temporada. Si, sí, a més, li pots sumar la Copa, que està en disposició de guanyar-la, i fas un doblet, un triplet, si vols, amb la Supercopa,
sí,
crec que és una molt, molt, home, molt bona temporada.
Home, t'ho diràs.
Excel·lent
temporada. El tema és que aquesta eliminació, ara en parlarem, amb la Laia, però, de fet, ara en parlem, no m'avanço el guió, perquè us vull preguntar una altra cosa. Era expulsió de Correa?
No.
Gil Manzano.
Ja. Yeah. Mister?
Si jo fos l'àrbitre, no l'hagués expulsat.
Val.
Però entenc que es pugui expulsar. Perquè Rüdiger fa teatre, perquè Correa és ruc i perquè Gil Manzano és Gil Pomer.
Sí,
no?
I tant.
I per tant, ja havíem dit un dia, no?, que és dels que s'escalfa i dels, sí, que... no? En lloc de...
Jo crec que s'agrega algun tipus d'hormona.
És possible.
Que, si una opció d'expulsar
que
algú,
tema
algú
és...
Ostres, es posa com a to, saps?
Sí, sí, sí.
És possible.
Sí. Però, no sé, a mi és que són d'aquestes... deien a la transmissió expulsions d'autor. Perquè...
Sensacional, aquesta descripció.
Sí, 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 sí. És una expulsió d'autor perquè és que... clar, és... i després ja, diguem-ne, el VAR aquí no hi pot entrar, perquè
no.
El VAR, un no pot dir que estrictament no és expulsió. Però és que són tantes matèries de greixos, i Gil Manzano té tal historial, que això és el que fa una miqueta dubtar. Però vaja, en qualsevol cas, déu-n'hi-do amb les rajades de l'Atlètic de Madrid.
Ja comences a veure els àrbitres... bueno, comences, no, ja es coneixen els àrbitres. Tu saps que Mateu Laoz la liarà,
sí,
i ara ja saps que Gil Manzano la lia en molts partits expulsant a jugadors.
Sí, sí.
Però és així. A mi... mira que l'he vist repetir de vegades i... home, sí, que a Correa li dona un cop, sí, però no és un cop de colze d'aquells que dius... per tombar Rüdiger.
No, home, és que perquè Correa tombi a Rüdiger necessites una miqueta més que un cop de colze.
Sí, sí.
Evidentment, per la diferència de mesura, només faltaria.
Ara,
són ganes d'expulsar un...
sí, sí, sí.
Jo,
sí,
estic convençut que aquest partit, en comptes de Lligues de Champions, el Madrid el guanya, eh?
Sí, sí, sí. Home, després del que també es va veure l'altre dia... Però també és curiós, eh? És a dir... com hi ha aquest canvi de xip? És una cosa que em costarà molt d'entendre. Vull dir, competitivament,
realment es pot fer aquest canvi de xip, aquest
sí,
canvi de...
Va.
No sé. Vull dir, perquè, sí, sí, és que sí, jugant coses diferents, però, hòstia, a vegades t'ho juro que em fascina realment aquestes dues cares.
És un tema mental, fonamentalment. El Madrid, quan es posa la samarreta amb aquell logo, ho hem dit moltes vegades, Dani, doncs es creuen, tenen aquesta supèrbia bona de que es creuen que els millors, es creuen que poden sortir de qualsevol situació adversa en 5 minuts...
I Modric quan guanya en carrera Fabinho
i això, doncs sí, els fa estar jugant exactament igual vagin 0-0 que vagin 2-0 perdent, que cosa que és difícil en el món de l'esport, jugar igual quan vas per sota en el marcador, aleshores els hi dona una certa seguretat, una tranquil·litat, que fa doncs, que sí, que en els moments de màxima adversitat diuen, ho remuntarem,
sí, sí,
perquè ho han viscut moltes vegades.
Sí, sí.
I això els hi dona un aspecte mental que supera els rivals.
De fet, l'altre dia el partit és un exemple del partit de Champions de l'altre dia.
No, i a més, passa a Europa. O sigui, les grans remuntades del Madrid que tots teníem al cap, no només d'ara, de la temporada passada, que va ser una cosa paranormal, sinó històriques. O sigui, recordo remuntades contra el Borussia Mönchengladbach quan jugava Santillana i... passa en Europa, perquè després jo recordo intents de remuntada a Copa i no s'han produït.
Ja, però és que no hi ha una explicació lògica amb això, Ferran, perquè al final l'esperit competitiu és el mateix.
És el que diu el Marc, o sigui, no sé, es posen la samarreta, saben que juguen a Europa i no sé si donen més o per què.
Hi ha un punt esotèric.
Modric, ho deia ell, Modric no està fent una bona temporada.
No.
Però l'altre dia semblava el millor Modric de sempre. Nacho no està fent una bona temporada.
Benzema
igual. Sí, Nacho sí. L'altre dia va fer un partidàs.
Sí, sí.
I,
sí.
No sé.
També hi ha una qüestió psicològica dels rivals.
Aquí anava. No.
Perquè a la Lliga doncs, els rivals saben que el partit no és de caixa o faixa i per tant no es fan petits contra un equip que saps que tindrà les oportunitats per remuntar. En canvi, a Europa hi ha un factor de moral menjada.
Possiblement per això a l'equip que és l'únic que és capaç de tombar-los, no només a Europa, sinó aquí també, és el Barça. El Barça sí que és capaç de tombar-los. Sí, sí.
El dia del duel emocional el té molt més treballat, per dir-ho d'alguna manera. Sí, el coneix perfectament
el
i ja sap.
És el que sí, sí, el Madrid sí. Pot estar millor, però et va al Bernabéu l'any passat i et guanya 0-4.
Sí, sí, sí. Deixem a passar un moment per Madrid, a veure si donen o no per dur de la Lliga. Encara falten aquestes dues setmanes. Amb el Guaje, Rodrigo Fáez. Hola, Rodri, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Dani.
Bona nit. Tu cap, estàs ben connectat. Rodri, què es diu des de Madrid sobre aquesta lliga? És allò, vinga, anem a concentrar-nos en la Champions o encara no?
A ver, de momento te dicen que ellos, mientras tengan opciones y posibilidades, van a intentarlo. Y lo que pasa que sí que está claro que hoy, yo creo que el propio Ancelotti con la alineación y viendo un poco el centro del campo, sobre todo que ha sacado hoy el Real Madrid, te da la sensación de que sí, van a luchar por la Liga porque es la obligación histórica del Real Madrid, pero que no es la prioridad. A mí es la sensación que me da y van a ponerlo todo en las competiciones, las otras dos, las competiciones del CAO, Copa del Rey y Champions, para intentar conseguir algo. Porque me decía un jugador después del partido que sí, que efectivamente mientras ellos tengan opciones que van a seguir, pero que es muy complicado. Sí que es cierto que te ven el Clásico de Liga como clave para confirmar lo que todos pensamos, es decir, que la Liga del Real Madrid este año no está ni se le espera, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas y sobre todo a ver si el Barça aguanta este tirón que da la sensación de que está mucho más fuerte que el Madrid, ¿no?
I sobretot això que tenim a tocar, que és ara parlarem de demà i d'Almeria, però aquest partit de Copa, aquest duel de Copa que no és una qüestió de regularitat, aquí són dos partits.
Lo bueno que tiene el Madrid en ese aspecto, y por eso yo creo que priorizan más los torneos de eliminatorias, ¿no? Como la Copa del Rey y la Champions, es que el Madrid, y lo estabais comentando ahora mismo, da igual que Nacho, que Modric, que Tchouaméni, que puedan hacer más o mejor buena temporada, pero es que llegan de repente a la Champions o a la Copa del Rey y se transforman. Sí, o sea, sí. Es un equipo que compite muy bien, es un equipo que te da la sensación que, al igual que el año pasado era muy constante y muy regular, este año da la sensación de que es un equipo tipo de eventos. Y la Champions es un evento, la Copa del Rey puede ser un evento, y ahí es donde el Real Madrid tiene que dar ese plus de competitividad que le otorga la calidad individual que tiene, colectiva e individual, para intentar ganar un título este año, porque si no va a haber complicaciones para muchos jugadores que hagan un contrato y complicaciones, obviamente, para el propio Ancelotti, ¿no?
Sí, veurem què passa d'això. En qualsevol cas serà una eliminatòria apassionant. Guaje, una forta abraçada, que vagi bé. Bona nit.
Vinga, un abraç a tots.
Bona nit, bona nit. 5 minuts i 2 quarts de 12. Anem a la pausa. Abans, aquestes de sí o no, que aquestes ja saps, mister, que m'agraden. Suposo que tot anirà cap al mateix lloc, eh? Però el Barça demà fa la feina, no?
Ha de fer-la. Però és un
partit... Digue'm sí. No.
És un partit molt important, Dani. Molt. Perquè l'any passat, després de l'eliminació de l'Europa League, el Barça va fer una davallada.
Absolutament.
Aquest any el Barça està millor, està més madur...
Té més recursos.
Té més recursos, té millor plantilla. La feina de Xavi fa que l'equip tingui una trajectòria ascendent, però ho ha de confirmar demà, venint de l'eliminació de dijous i tenint el Madrid després. Perquè no guanyar demà és ahir, i si el Madrid et guanyés, aleshores és una bufetada. Sí, per tant, per mi el partit de demà és molt important, molt.
Acabes de fer un Correas, eh? T'he dit sí o no i m'has donat l'explicació, però m'agrada. Amuncio...
Home, però a ell no li dius mai res.
Amuncio Ondo, demà guanya el Barça Correas?
Sí.
I tu, Xavi?
Sí.
Val, una pausa i tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
62.880.628.80 de la sèrie 26026.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dirà amb Dani Aguilar.
Segons i dos quarts de 12 de la mitjanit, tu diràs RAC1 amb els del dissabte, amb el Xavi Hernández, amb el Marc Carmona, amb el Ferran Correas i amb la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Espera, un moment, que ara... Hola, Laia, bona nit.
Bona nit.
Els micròfons de RAC1. Hi ha petites discrepàncies, alguna cosa que s'hagi de dir sobre...
Ja sortirà d'aquí 5 minutets.
Ja d'aquí 5 minutets sortirà. Val. Tot bé, però sí,
tot bé, tot bé, fantàstic.
Val, molt bé. Ara ho expliquem, no patiu, que la gent està a casa dient i què collons estan dient aquesta gent. Ets molt de calçotades, tu, Laia, o no? Ho hem comentat abans. T'agraden les calçotades?
M'encanten, però amb aquesta feina que tenim és complicat.
Bueno, corries de fet un avui, per això t'ho dic. Llavors,
Per què? Perquè és complicat.
Perquè treballem els caps de setmana.
Ah, i no es fan calçotades els dimecres? O...
Costa més trobar...
Trobes molta gent per fer una calçotada un dimecres.
Costa trobar quòrum per convocar la gent un dimecres, que la gent estigui disponible per anar a fer...
De la feina que treballem els caps de setmana...
Això em passava amb el cine moltes vegades.
Ah.
I jo havia anat sol al cine.
Sí, però està bé. Això, perquè hi ha poca gent, si està bé.
Ara fa molts anys, parlo, però havia anat al cine sol i de matí, pel matí.
Sí, ja també, moltes vegades. Fa molt que no vas al cine o no, Correas?
Ara sí, fa bastant.
Val.
Netflix.
Netflix és el que mata, eh? No passa res. En fi, avui no tindrem cap connexió cinematogràfica, de fet. És estrany, perquè habitualment els dissabtes en tenim, però això va ser ahir.
Però vols fer secció?
Pot ser que algun dia. Algun dia proposarà una secció de cine, aquí amb els del dissabte. Que en sabeu molt. A veure, parlem de futbol. Demà, que serà el torn del Barça, que, com dèiem, en cas de guanyar, deixa el Madrid a 10 punts de distància. Serà el primer partit després de dia 10 a l'Europa League, una eliminació que l'Ai encara continua candent avui, que ha centrat bona part de la roda de premsa prèvia d'aquest Almeria-Barça.
Sí, ha centrat bona part de la prèvia, però Xavi vol passar ja pàgina, ha reiterat que està orgullós de com es va competir i que l'eliminatòria podria haver caigut pels dos costats. El tècnic no creu que pugui tenir aquesta eliminació conseqüències a les competicions domèstiques, és a dir, a la Lliga i la Copa, insisteix que s'ha de continuar treballant per aconseguir precisament els dos títols que queden en joc, la Lliga i la Copa.
La decepció més gran de esta temporada fue la caída en Champions, con sinceridad. Después esta evidentemente duele, el objetivo principal es seguir ganando títulos y tenemos dos en juego. Esto sigue, esto continúa y nos jode perder, está claro, ¿no? Nos tiene que joder perder, somos un club grande, pero a partir de aquí seguir compitiendo, nada más, nada nuevo. Levantarse, ayer salió el sol otra vez, hoy también, está más nublado, pero para adelante, no hay que cambiar nada, simplemente trabajar con la humildad y seguir cosechando títulos, que es el objetivo principal.
Li han preguntat també a Xavi per com Robert Lewandowski, que acaba d'arribar i està acostumat a arribar lluny a la Champions, d'aconseguir grans èxits a la màxima competició europea amb el Bayern, com ha encaixat aquesta desfeta europea.
Bé, ell és conscient de que això és un projecte a mitjà a llarg plaç i que és conscient d'on està. Evidentment, no? Hem fet un canvi de l'any passat aquí, crec que som un equip ara molt més competitiu, que podem guanyar títols i això és l'objectiu d'aquesta temporada, ja en portem un i volem més. Ell és conscient, no? Evidentment, ell ha vist que hem competit, que ho hem intentat, que hem jugat contra equips extraordinàriament bons i que de la mateixa manera que estem eliminats podíem estar classificats i no hagués canviat absolutament res. Simplement doncs, que s'ha de concentrar el Robert com tots en guanyar la Lliga i guanyar la Copa.
Això diu Xavi de Lewandowski. Es pot extreure una lectura positiva d'una eliminació? T'ho pregunto d'una altra manera, míster. Un entrenador realment li pot alegrar que el seu equip quedi eliminat en termes de lectura global d'una temporada? O és, diguem-ne, massa el cop de quedar eliminat a una competició? Per desgast, per tot el que sigui
jo,
així?
Jo crec que seria una anomalia.
Mm-hmm.
Jo crec que no. Jo crec que no. Crec que hauríem de fer també una reflexió en el sentit de... El Barça d'aquesta temporada ha millorat des del dia que comença fins avui. Per mi és indiscutible, eh? La feina de Xavi i de tot el seu staff. Però no sé si fins a on, fins a quan, hem d'estar satisfets amb caure dignament.
Val.
No sé.
El debat
no
que s'ha format quan, les últimes
No sé
hores.
Fins quan, val? Potser aquesta vegada sí. Jo ja començo a dubtar, val? Però crec que no és per sempre, això.
Mm-hmm.
O sigui, crec que el Barça té una plantilla per haver guanyat, per haver passat la fase de grups de la Champions.
Mm-hmm.
I és veritat que en el sorteig tenim la mala sort que ens toca el Manchester, que quan ens toca no estava com està ara, però que al final és un rival molt potent. Però crec que això ha de tenir un límit.
És que és un debat molt interessant, i ara li pregunto al Ferran i al Xavi, a la Laia, el que vulgui dir. Perquè, clar, ja en parlaven, eh? sobre aquesta mena de, diguem, de divisió que hi ha hagut entre l'afició culer, no, dels que es conformen amb, amb competir, això que s'ha dit tant, i aquells que diuen ni competir ni històries, aquí el Barça ha d'anar passant rondes, i s'ha fet un projecte com per anar passant rondes, però alhora també s'ha de tenir en compte el context, a la fase de grups està aquí, estan els equips que hi ha també, i el rival de setzens d'Europa League és un rival de vuitens o de quarts de Champions a dia d'avui. Per tant, jo entenc que els dubtes aquest, que no sé, Ferran, Xavi, per on esteu vosaltres, respecte a aquesta visió que jo crec que és molt contradictòria a vegades, no?
Aviam, el resultadisme ens diu que no pots celebrar una eliminació europea al mes de febrer. Mm. Això és evident. Però la casuística de les dues eliminatòries del Barça a Europa aquesta temporada és molt, molt capritxosa, perquè a la fase de grups de la Champions et toca un grup molt complicat, amb dos cocos i una ventafocs, i això és el pitjor que podia passar, un coco inabastable com el Bayern de Munic i un Inter de Milà que et podia posar problemes si tenies lesions, que és el que va passar. I el Barça va començar la temporada jugant d'una manera condicionada per la presència de dos animals en defensa, que són Araujo i, sí, i Koundé, sí, i sense aquests dos futbolistes vas haver de fer una passa enrere i el Barça no tenia un col·lectiu prou madur i una idea prou madura com per poder viure sense aquests dos futbolistes. A més, hi va haver show arbitral a Milà, etc, etc. Això també suma la casuística. I després l'Europa League és el que deia el Ferran. Toca el rival més difícil possible, la tornada a Old Trafford, i un equip que està clarament en ascendent. Un equip que podria lluitar per la Premier League ara mateix.
Per això.
Rashford està entre els millors 5 davanters d'Europa ara mateix, i el Barça, el seu millor davanter, que és Lewandowski, a Europa per mi se li han vist les costures. És un jugador que la Lliga et resol, evidentment.
Sí?
Home, la Lliga et resol.
No, estic dient això. Se li han vist les costures a Europa?
Quin bon partit ha fet Lewandowski a Europa aquest any? Cap ni un. És cert que el Barça ha sigut menys sòlid d'Europa, però Lewandowski és el jugador franquícia, el futbolista que t'ha costat calés aquest estiu, i el pal de paller del curt termini. Del llarg termini hi ha altres pals de paller, però del curt termini és Lewandowski i no ha estat al nivell que s'esperava. Però més enllà d'això, crec que no es pot celebrar mai una eliminatòria, perquè econòmicament s'ho espalmen pasta, això s'ha vist,
sí,
els despatxos no poden estar contents, i el discurs de Xavi no pot ser d'estar content per haver caigut fora. Ara, a mi em consta que els objectius d'aquesta temporada allà dins eren la Lliga, sobretot, i després la Copa i la Supercopa d'Espanya.
Perdó, per fer-ho, diguem-ne, simplista, que ja sé que no és simple, i que tots els discursos i totes les reflexions tenen arestes, però diguem-ne que en aquest sentit tu disculpes l'eliminació, per dir-ho d'alguna manera.
Jo l'explico. Al final té moltes explicacions l'eliminatòria. L'eliminació té moltes explicacions i té lectures positives. La casuística és molt, molt, molt capritxosa.
Ferran?
Jo no crec que el Barça hagi d'estar content per competir. És cert que entre la temporada passada i aquesta hi ha una diferència abismal, molt gran, la temporada passada.
Bé, de plantilla també,
Sí, sí, per això no estic, per això no crec que no s'hagi d'estar satisfet només perquè has competit. Però sí que és cert que hi ha una diferència molt gran. La temporada passada contra el Bayern no vas tenir res a fer, aquesta temporada doncs contra el Bayern aquí tampoc, però ja estaves eliminat, allà
primera part
sí que vas jugar, i allà sí que vas jugar bé, la primera part, van haver oportunitats, per exemple Lewandowski va fallar unes quantes.
Sí.
Contra l'Inter hi ha coses estranyes, però jo crec que el Barça ha de competir i ha de passar l'eliminatòria. Per què no passa? És cert que jo crec que té mala llet en els sortejos, això és evident. Toca l'Inter i el Bayern. El Bayern és, per mi, està entre els tres grans favorits a guanyar la Champions. Et toca l'Inter, després a l'Europa League et toca Manchester United, tens baixes importants, però bueno, esclar, aquí el Barça té baixes importants, però jo recordo que l'Inter també ve aquí a jugar sense Brozovic ni Lukaku.
És a dir, fins on la casuística del Barça, diguem-ne, que és suficient com per justificar tot això?
La casuística sí, però el que jo crec és que encara et falta per lluitar amb segons quins equips europeus, et falta per mi, tens plantilla, millor que la temporada passada, però hi ha jugadors que tampoc han sortit bé del tot. Llavors, potser per donar aquest salt i poder lluitar contra aquests jugadors has de tenir 17-18 jugadors, que quan et faltin Araujo, Koundé i Christensen, perquè tampoc va jugar Christensen,
s'ha lesionat a Milà
a Europa, tinguis... O sigui, aquell partit el juga Piqué.
Sí.
A punt de retirar-se, el juga Piqué...
Un mes després. Araujo, Un mes després.
No, Múnich no. Però el partit de Múnich jo crec que és diferent. Després, és cert que es lesiona Pedri i no tens a Gavi contra el Manchester United... Però si tens una plantilla amb 18 tios bons, o 17 tios bons, doncs no es nota. Com que jo crec que el Barça té una plantilla amb 13-14 actualment, no dic per noms, però actualment amb 13-14 que no es nota si juga un o juga l'altre, jo crec, per això crec que encara li falta. I després, perquè crec que actualment el Barça té una molt bona defensa, molt bona, els quatre que juguen, però fins i tot si entra Alba, doncs bé. Si entra
Marcos Alonso,
bé. Crec que té un bon mig del camp titular, amb Busquets, Pedri, Gavi i Frenkie. Li faltaria potser algun substitut de Bussi, però és que crec que davant Lewandowski...
Pues no serà perquè no toca estar calés.
Bueno, clar, sí, però si te'ls gastes i no et surt bé...
Sí.
Però Lewandowski, ara per ara, està molt sol. Està molt sol. Perquè Dembélé no hi és... No sóc pro Dembélé, però bé, és el segon millor davanter que tens, i perquè Rafinha no ha acabat de funcionar, perquè Ferran sembla ser que ara està remuntant, però
després han passat
canutes, i perquè Ansu no hi és.
Laia i Xavi.
Que al final, si tu mires els números del Barça aquesta temporada a Europa, més enllà de que hagin caigut eliminats ja el mes de febrer, és que dels 8 partits que han jugat a Europa només han sigut capaços de guanyar-ne 2, i els 2 contra el Victoria Pilsen. És obvi que abans parlàvem contra les derrotes, de les lesions que has tingut, però no en tots els partits has tingut lesions com per no poder competir més, i jo crec que el Camp Nou està sent un problema a Europa perquè no estàs sent capaç de derrotar ningú al Camp Nou, és a dir, et ve l'Inter jugant-te la vida a Europa i no ets capaç de passar de l'empat. Al Camp Nou jo crec que també s'equivoca el Barça la setmana passada contra el United, que és on principalment la caga en aquesta eliminatòria, perquè tu ja saps que a Old Trafford aniràs allà, que l'estadi estarà ple, que serà un estadi calent.
Jo encara no entenc la defensa.
Marcos Alonso, Jordi.
És que fent els canvis, quan el teu millor valor aquesta temporada està sent la defensa, que un dels partits més importants, que pot ser clau, que pot marcar la temporada, facis aquells canvis en defensa, jo tampoc no els entenc. Per això a vegades penso que un cop eliminats, mira tu, saps què? Ens centrarem en la Lliga, tindrem els jugadors més descansats i així podrem aconseguir el que al final és el principal objectiu de la temporada. Tinc la sensació que potser podia fer certa nosa a l'Europa League, perquè al final, ara podies passar contra el United, però al final, fins a arribar a la final de Budapest, doncs encara quedava
molt
camí.
Sí, però queda molt, però els rivals que queden...
Home, Ferran...
Arsenal...
Home, no fotem.
Arsenal i poca cosa més, eh?
A mi la Juventus... No estàs jugant...
No sé com està la sèrie, està fatal la Juventus.
Home, està fatal perquè està fatal també. Més enllà de l'ascensió. No, sí, si no tingués l'ascensió aniria... Però Cantema, que és l'Europa League, perquè la Juventus és un... Hi havia altres rivals, hi havia... És igual, els d'aquí, Sevilla, Real Societat, hi havia la Roma...
Sí, és
clar,
possiblement els equips més forts.
Sí, sí.
Arsenal a banda són els espanyols.
Sí. Marc, deies.
No, jo voldria afegir una miqueta alguna cosa diferent. Et recordo, Ferran, que a la pretemporada el Xavi va dir que tenia un plantillón.
Sí, no.
Val? Una cosa.
Sí, l'esforç s'ha fet, però si després... Jo no poso els diners, perquè jo... Que s'haurien de posar... Però si tu et gastes, quan són 60, en Rafinha...
Sí.
Si tu et gastes 60 en Rafinha, però després Rafinha no és el jugador que t'esperaves...
Sí, però això... Pues
però això,
no.
però això també és culpa... Ja,
s'ha de passar comptes, d'això és el que...
Sí,
és el que diu la Marca, però això també s'ha de...
Que això sí, però jo em refereixo... Una vegada tens els jugadors al camp, no tens ara per jugar amb 18 titulars...
Però això també pot ser culpa de l'entrenador, que no ha sapigut que aquests jugadors rendissin al seu nivell.
Però no estan...
Marc.
No, tema plantilla, per posar sobre la taula la discrepància entre Ferran Correas i Xavi Hernández.
Val.
Dos, crec que no està... O sigui, jo, des de la meva vessant, com a entrenador, no puc parlar de sort o mala sort en els sortejos, i no puc parlar de baixes, perquè els altres equips també tenen baixes. És a dir, el millor Barça que hem vist aquesta temporada, el que ens ha agradat més, l'hem vist des de fa un mes. sigui, recordem que quan vam començar la temporada el Barça jugava molt diferent, que jugàvem dos extrems molt oberts, que l'equip era molt llarg, que ens feien moltes ocasions, que no encaixàvem, però no perquè no concedíssim ocasions. No encaixàvem perquè Ter Stegen ho parava tot i perquè hi havia algun defensa que les treia de sota els pals. Però recordeu partits de Real Societat, de l'Espanyol, del Celta a casa... O sigui, el Barça ha canviat molt. El Barça d'abans del Mundial jugava estones molt malament. Això és responsabilitat meva, nostra, dels responsables de l'equip. Després, pam, trobes la tecla, guanyes un títol i sembla que la gent, no, es treu la samarreta aquella que li va més estreta, sí. I ara juguem molt millor. És evident això, però també hi ha una part de responsabilitat nostra. Nosaltres jugàvem molt malament la majoria de partits, o mitja part, o 3, o 60 minuts, o... Sí, sí, aleshores...
Ja recordo personalment el dia del Celta.
Clar, i també hi ha una part de que tu segurament has trigat a trobar, no, aquell encaix i la fórmula per dir quan ha estat que el Barça ha jugat millor. Doncs pues quan ha començat a jugar amb els quatre migcampistes.
Crec que un dels problemes que Lewandowski, que és evident que no està fi igual, sí, de fi que el Mundial, també és el fet del canvi de
sistema.
De sistema amb ell no li ha anat bé, perquè si tu jugues amb dos tios oberts, els centrals també han de jugar als laterals, ara està ja embutxacat amb els dos centrals, que els té tota l'estona a la seva esquena.
Si són Varane i Lisandro, li costarà més que si són Gené i Domingo Duarte.
Sí, també. Xavi.
No, aviam, jo penso que el Barça encara té molt marge de millora en pilota. I l'altre dia ja vaig veure una falta de talent. El Barça, el Xavi, pressiona molt bé, defensa molt bé, es defensa amb... corre molt per recuperar la pilota. I això per mi és un dels grans símptomes de millora i és el que segurament farà que el Barça serà campió de Lliga, sigui campió de Lliga. És intens en la recuperació. Però en pilota jo crec que futbolistes que estan cridats a ser líders d'aquest equip, Pedri i Gavi, per exemple, han de millorar molt. L'última passada Frenkie de Jong també ha de ser millor en aquests aspectes i confio en que Xavi, que era un gran especialista d'aquest art, pugui ensenyar-los a funcionar en aquest sentit. I després, clar, ens plantegem un futur en què el Barça doncs no pot repetir la decepció de caure a les dues eliminatòries a les primeres de canvi, a les dues competicions de les primeres de canvi.
Sí.
El Barça no només ha de competir, ha de passar rondes, d'acord? Ostres, però a mi em costa ser optimista ara mateix amb Busquets per renovar, Busquets que és imprescindible en el sistema que et va bé per jugar el que vols jugar, i no tens fair play per fer cap altre fitxatge. Jo no sé... O sigui, jo crec que hi haurà més marge per millorar les coses amb els jugadors que ja estan aquí que per portar allò que necessites.
No, clar, clar, clar. Home, tenint en compte que tampoc pots portar, però a priori... I això és un debat, el tema del relleu de Busquets és un debat més ampli, eh? Però, vull dir, cap a on hem d'enfocar en aquest
sentit?
Bueno,
el relleu de Busquets i un oxigen o una alternativa... perquè Ansu Fati no t'està funcionant i és un altre debat que podem tenir un altre dia, un davanter que farà 35 tacos aquest mes d'agost.
Sí, sí.
I que és evident que no pot jugar 90 minuts tots els partits.
Sí, però sí que és veritat que la resta de peces, sobretot darrere, hi ha moltes peces que hi ha moltíssima joventut i que hi ha un recorregut molt alt. Altra cosa és després determinades peces que són troncals, que com Busquets i com Lewandowski, que tenen molta
I després un altre asterisc, el plantillón era Memphis i Amaboa Aubameyang, crec.
Bueno, amb Aubameyang, més que amb Memphis.
Bueno, no, però la resposta va ser en aquell context.
Però tu creus que és... Bueno, clar, evidentment que és tan transcendent aquestes baixes, però...
I en Piqué, encara que no se'l cregués.
Sí, 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 però tot no es podia tenir. Vull dir, clar, és que...
I crec que tot no es podrà tenir l'any que ve.
No,
que hi ha
no,
ara
clar, perquè...
Si no canvia alguna cosa, si no hi ha una palanca miraculosa, si Javier Tebas no canvia de punt de vista, jo crec que ni tan sols amb el que tens ara pots mantenir-ho l'any que ve. Recordo que Gavi està inscrit en una cautelar.
Sí, sí, sí. En fi, a tot això el Barça és líder, eh? Amb 6? 6. Ah, no, 7 punts de marge, sí. Es pot posar 10. 7 punts de marge, i clar, en aquest sentit el tècnic l'ha repetit molt la importància de poder guanyar la Lliga i Copa, i de fet, sense anar més lluny, si us ho fixeu, ho ha dit, a les dues respostes que hem escoltat.
Sí, avui ha parlat sobretot en cada resposta que feia Xavi, parlava de la importància de guanyar la Lliga i la Copa, i diu que en cas d'aconseguir-se aquests títols, que es podria considerar la temporada com a molt bona, tot i haver caigut a Europa.
Creo que sería muy buena temporada. Siempre cuando se ganan ligas en un club grande como el Barça, ya pasa a ser una gran temporada, una temporada muy buena, ¿no? Por lo tanto, depende de nosotros. Estamos en una muy buena situación en Liga, también en Copa. Tenemos un rival realmente difícil, que es el Madrid, pero tenemos la ilusión de conseguir éxitos, ¿no? Y Liga y Copa, más Supercopa ya ganada, sería una muy, muy buena temporada.
Sí, eso que comentaban también abans. Passem pàgina, com diu Xavi, centrant-nos en aquesta Liga, que era, i ara encara ho és més, la prioritat d'aquesta temporada. Demà aquest Almeria-Barça, molt important, com ha dit Marc Carmona, i estic molt d'acord, 3 punts per retrobar les bones sensacions i deixar el Madrid a 10 punts. L'equip, de fet, ja ha viatjat, Laia.
Sí, ho ha fet aquesta tarda després de l'entrenament, llista de 20 futbolistes sense els lesionats Pedri, Dembélé ni Ansu Fati, que hi va patir un cop, serà baixa demà, però se l'espera per les semifinals de Copa de dijous al Bernabéu. En aquesta llista torna Gavi, després de perdre's el duel a Old Trafford per sanció, i a la convocatòria també hi ha Araujo, tot i que avui ha fet treball al marge, no ha saltat al camp amb els seus companys per un encostipat, i a més recordem que dijous va ser substituït perquè tenia l'adductor, la zona on el van operar a principi de temporada, carregat. Xavi diu que demà contra l'Almeria, ara mateix equip en zona de descens, és partit de tenir paciència davant un equip que molt possiblement sortia amb una línia de 5 a darrere i que a casa es fa fort, ha sumat 19 dels 22 punts que porta la classificació.
Ens costarà. A casa seva són forts, amb la seva afició. Han fet moltíssims punts, moltíssims. Després de la derrota a Girona, imagino que es defensaran un pèl més, potser fan línia de 5. Bé, nosaltres hem de ser molt dominadors, d'estar molt temps jugant a camp contrari, d'atacar molt bé, un partit de paciència, de calma, però rival molt dur, sobretot al seu camp, no?
Xavi ha parlat de canviar de xip, de deixar enrere l'Europa League, però també ha parlat de la importància de no despistar-se amb el que vindrà després, és a dir, amb el clàssic de Copa de dijous al Bernabéu.
Hem d'aprendre d'aquests partits, ja n'hem viscut molts, no? La gent no pot estar pendent del partit del dijous, encara que sigui un clàssic i una semifinal de Copa. Demà en juguem molt, és la Lliga, depenem molt de nosaltres per guanyar-la, i demà són 3 punts importantíssims, vitals per nosaltres. Hem d'estar enfocats, concentrats i preparats per competir demà. Ja pensarem a partir del dilluns en les semis de Copa.
Us fa tanta por Correas Hernández com el míster al partit de demà, o no? Por, més que por, perdó.
No li feia por.
No li feia por, perdó.
No hi saltat,
perquè ets el jefe.
Perdó.
Ella ha dit que el Barça ha de demostrar...
M'està corregint el mateix Correas, perdó, míster. Creieu que és tan important, evidentment, i s'ha de tenir tant en compte com diu el Marc?
Sí, home, jo crec que és important per dues raons, per la que deia el Marc quan no ha dit lo de por.
Sí.
Que és per demostrar que no et passarà el que va passar la temporada passada.
Correcte.
I després perquè, després de l'empat d'avui del Madrid, jo crec que demà si guanyes tens mitja lliga a la butxaca.
Sí, sí, és molt important. Has de fer l'upgrade aquest respecte a l'any passat, que vas palmar contra l'Interactiv tot setmana per l'Aigüera. Això ho has de fer i després has d'aprofitar el regalet del Madrid.
Sí, sí.
I a més, ho has de demostrar contra un rival que està molt malament, o no? Que està força malament.
Sí, sí.
Que està en descens i que va palmar 6-2 l'altre dia, etcètera.
Hem de fer una pausa i en tornar al tribunal, l'11, i m'expliques per què hi ha hagut certa discrepància amb el Tim Coll.
Bueno, més que discrepància, m'han donat carbasses fa un parell o tres de setmanes.
Ara tornem.
RAC 1. RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil. Escolta, has tastat la Moritz 7?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritz 7 de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes.
Moritz 7, un sabor bestial.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
1, 5, 12, 18 i 20. I els sols al 6 i al 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Oh, the misery, everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy,
everybody wants to be my enemy. 3 minuts i la mitjanit, 3 minuts i canviarem de dissabte a diumenge. Temps ara, ja sí. Pel departament d'alineacions. Ha arribat avui Ferran Corrias a redacció. I li ha dit a la Laia: què fem? Perquè Correas ha dit: no vull Carmona, vull fotre'm jo el lloc. I bueno, ho dic perquè ho sabia.
No, és que la setmana passada ja va passar.
Ah, val.
Ja va passar. No, que ens hem trobat a la ciutat esportiva.
Ens vam trobar... Sí.
A la roda de premsa, a la ciutat esportiva de Xavi.
I me'n recordo que em vaig aixecar i vaig anar a la Laia i vaig dir: què fem?
Val. Que per cert, és que clar, jo la setmana passada...
Sí, va ser un 11-11.
Sí?
Sí.
Hosti.
No, la setmana passada va ser 11-11?
No. Jo crec que no.
No.
Un 10-11.
No.
Però mira, vam...
No, me'n recordo perfectament. Sergi Roberto és el que no...
Sí, que va sortir Koundé.
Exacte, que va jugar Koundé.
Val, molt bé.
Però nosaltres mateixos vam arribar a la conclusió que un 10-11 en les circumstàncies que estàvem era...
No vulgueu, vosaltres, no patiu.
Amb rotacions...
Sí, però hi ha asteriscos i tot, com sempre. Si aquí no en fotem 11, mai. A veure, vinga, va, possible 11 per demà,
Laia. Algun dia els hem fet, els 11.
No, t'estic dient cap. No acostuma... A veure, el Ferran no acostuma a dir mai 11 noms tancats. Sempre té les seves esmenes, però ja està bé. A veure, 11 per demà.
Ter Stegen a la porteria, defensa... Koundé, Christensen, Marcos Alonso i Jordi Alba, mig del camp, Frenkie de Jong, Kessié i Gavi, i al davant, Rafinha, Lewandowski i Ferran.
Però si va un sensuat vosaltres.
No, és aquest.
Ah, no és aquest? L'ha canviat?
Saps que quan ha entrat ha dit: sí. He fet algun canvi.
Val.
Sí.
Molt bé. Llavors?
Jo crec que Sergi Roberto en lloc de Koundé.
De lateral. Val. Recordem que Koundé...
Porta 9 partits seguits jugant els 90 minuts, no descansa des del partit del Ceuta.
I algun d'ells una mica empanat.
Sí.
Però mira, la setmana passada també pensava que li tocava descans, sí. Que li aniria bé descans a Koundé, va sortir Sergi Roberto, i jo també he dubtat, és una de les posicions que dubtava, si sortiria Sergi Roberto o Koundé. Primer creia que Koundé necessitava descans per aquests arguments que ja vam donar la setmana passada, però Xavi avui també ha dit que el partit de dijous del Bernabéu, que òbviament és important, però que hem de pensar que aquí hi haurà una tornada i que el partit que decidirà sobretot serà el de la tornada, tenint en compte que demà es poden posar a 10 punts del Real Madrid, que vens d'una desfeta europea, per tant, una derrota demà accentuaria uns possibles mals i et deixaria tocat de cara a la visita a Madrid de dijous. Finalment m'he decantat per una defensa més titular amb Koundé.
Val.
Sí, però creus que canvia, tal com està Koundé, i jo crec que Koundé és un jugador molt bo, tal com està Koundé, canviarà molt que jugui Koundé, Sergi Roberts, que Koundé el trobo, porta 3 o 4 partits.
Empanadet. Sí.
Xavi. Però hi confia més, Xavi.
Sí.
Jo crec que Sergi Roberto in i Koundé fora.
Carai.
I com a molt, que a mi això que Marcos Alonso jugui a central, també m'hauran d'explicar un dia,
Home, més que res,
Amèric García per allà.
Ah, val, vols dir que no jugui Eric i sí que jugui Marcos Alonso. Val.
Jo crec que hi ha dues coses. Una, que quan es fitxa Marcos Alonso, o quan es fitxa,
Valde,
es fitxa al final, però ja s'havia parlat amb ell per venir, no es compta amb l'explosió de Valde, i els dos laterals eren Marcos Alonso i Jordi Alba.
Però és millor central Marcos Alonso que Eric García?
No ho sé.
Jo et dic que no.
Però és l'únic esquerrà. I Xavi vol un esquerrà.
El tindrà
l'estiu. Xavi vol un esquerrà i és l'únic que té, Marcos Alonso.
Altra cosa és la credibilitat, la relació que tingui Xavi a Eric i com vegi Xavi a Eric en les últimes setmanes, mesos, perquè, evidentment, hi ha una menor confiança amb el bé que havia parlat Xavi d'Eric.
També, perquè jo crec que ara mateix Araujo i Christensen estan molt per sobre dels altres.
Però respecte a Eric i Marcos Alonso...
Sí, jo crec que és... Sobretot perquè és esquerrà.
Val. Vinga.
Jo no me'n recordo el que has dit, Laia, però ja m'he baixat de Laia Neta.
Això sí que em sap greu, de veritat.
Home,
Laia Neta.
Laia Neta, és el nom de la Laia Neta.
Jo crec que jugarà Eric.
Sí?
Sí. Crec que jugarà Sergi Roberto.
Carai.
Crec que jugarà Marcos Alonso i Alba. Mhm. Mig camp...
La defensa suplent total,
mig camp titular.
O sigui, no, amb el canvi de... Aquí només fas el canvi de...
Eric per Christensen.
Eric per Christensen.
No, i Sergi Roberto,
i Sergi
per
Roberto per Koundé. Sí. Sí, sí.
Ah, vale. No respecte al meu.
Molt bé.
El vostre.
No, perquè me l'ha canviat.
Era el vostre, però...
Jo li he demanat consell, però només et faig cas a tu.
Mira que bé. Mig del camp.
Això era abans.
Mig del camp.
Estimada, era abans.
Mig del camp,
jo crec que farà el mig camp titular. Busquets, Frenkie i Gavi. I a davant no hi ha més. Rafinha, Lewandowski i Ferran.
El que tenim clar és que demà... el Barça surt amb dos extrems. Torna
jo crec que jugarà
4-3-3.
Amb tres migcampistes. Perquè a ell no li agrada això.
El que no li agrada?
Que digués això dels tres o els quatre migcampistes. Ell diu que juga 3-4-3 o 4-3-3. Però ell sempre juga amb extrems.
El tema de Busquets, clar, el que no sabem és exactament fins a quin punt va forçar per estar dijous a Old Trafford i si encara ressenteix bastant del turmell. Perquè Frenkie també encadena moltíssims partits jugant, ha tingut molt poc descans, també va acabar esgotat l'altre dia. El tema és com pot afectar la lesió que ha tingut recentment Busquets al turmell de cara a alinear-lo demà de titular o no.
És l'últim gran esforç, ara, Almeria-Madrid. Després ja les setmanes són netes.
Sí.
Excepte la tornada contra el Madrid, però ja les setmanes són netes.
Sí, i tant. Perquè d'una altra figura d'aquest 11, Ferran, diguem-ne... a veure com us ho dic, ens el creiem?
Ferran ha dit que la seva posició ideal és la dreta.
Des del principi.
Ferran i Rafinha.
I Dembélé.
Però sorprèn perquè Ferran al Barça l'any passat es va fer un tip de jugar a la banda esquerra. I teòricament jo al City també el veia moltes vegades a partir de la banda esquerra, amb Espanya també. I ara fa la sensació que a part de la seva teràpia sigui tornar una mica al que era el València, que era un extrem dret. Que desbordava a cama natural. Jo el partit que va fer l'altre dia em va agradar molt. Ara, tant com per creure mal, doncs encara queda.
És que és molt de... Són aquestes molt... que tenim nosaltres molta responsabilitat, no? Ara hi ha Ferran. Ha de tenir una continuïtat per realment.
Exacte. És que per creure-te l'ha de tenir continuïtat. Jo ja ho vaig comentar un dia fa molt temps, Ferran ni rompen el món del futbol jugant de banda dreta. On tothom queda embadalit del seu joc és jugant a la banda dreta. Allò el porta a fitxar amb el City. El City, quan arriba allà, resulta que hi ha gent a la banda dreta que és millor que ell. I, per tant, el Pep diu, on el puc reubicar? No? Perquè és un noi que quan arriba a l'àrea fa gols. I aleshores juga a vegades de fals 9 o a vegades de 11, però entrena dintre l'àrea. I així és com acaba jugant a la selecció, també. No? Però al final, a la banda dreta, on ha jugat, sempre hi ha hagut algun especialista que ha estat millor que ell. I aquí, com deia el Xavi, resulta que n'hi ha tres que juguen al mateix puesto. Per tant, ho té difícil. És veritat que ell és un noi que quan apareix a l'àrea des de banda esquerra acostuma a trobar els espais per rematar, no? Però la veritat és que ell era un jugador de banda dreta. Així és on apareix ell en el món del futbol, on es fa gran, no?
Demà també pot ser interessant veure qui fa jugar a la banda dreta, si Rafinha o a Ferran, perquè el que tenim molt clar és que entre Dembélé i Rafinha, sempre a Dembélé li passa la mà per la cara, per dir-ho d'alguna manera, al brasiler, a veure demà què prioritza Xavi.
Jo crec que podríem coincidir en que quan Rafinha ha jugat per l'esquerra ha sigut un desastre.
Absolut.
Molt pitjor.
Sí, però Ferran també.
No, Ferran al Barça ha fet bons...
Però aquesta temporada, bueno, és que no.
És que no ha jugat a la dreta. No ha fet cap partit bo, excepte l'altre dia.
No ha jugat a la dreta, excepte l'altre dia, cap partit. I l'any passat va jugar-ho tot, del mercat d'hivern fins al final, a la banda esquerra. Perquè a la dreta hi havia Dembélé. I amb Espanya juga sempre a l'esquerra.
O de nou.
Sí, jo penso que Ferran és més adaptable a les dues bandes que no per Rafinha, que és un autèntic drama a l'esquerra.
Sí, sí, però que Ferran rendeix millor a la dreta, això
està per veure.
Sí.
Que ell, el discurs que vulgui donar sigui aquest i Xavi li doni aquesta oportunitat, doncs...
De fet, quan se'l fixa, jo ho recordo, que és això, que la seva posició... No sé si ho arriba a dir ell mateix, que la seva posició, diguem-ne, natural, genuïna, és banda dreta. Ferran Correas.
De Ferran Torres?
Sí.
Home, a veure, com diu el Marc, has de tenir continuïtat per saber si està recuperat o no, no? O sigui... De fet, aquesta mateixa setmana el mateix Ferran ha tingut una trobada amb mitjans de comunicació amb la qual ha explicat doncs el procés que ha patit que es va obsessionar amb el gol, es va obsessionar amb ser un jugador que potser no podia ser, ho ha tractat amb un psicòleg i sembla ser que ha millorat. Jo no només el dia del Càdiz, que fa un molt bon partit, és el millor jugador del partit, però crec que, per exemple, l'altre dia els
10 minuts
surt un quart d'hora o així, bé, es veu ja un altre Ferran. Necessita continuïtat. Demà jo estic convençut que jugarà, perquè tampoc hi ha més. I té una altra oportunitat per veure si ve, si aquesta bona trajectòria de dos partits té continuïtat. Perquè per mi és un... Torno a dir, com abans he dit de Rafinha dels 60 milions, no parlo dels 55 perquè el preu és el preu, és el que li posen i el que vol pagar el club, però crec que és un futbolista que, si està bé, és d'aquests 16-17 jugadors que poden formar part d'una bona plantilla.
El preu de 55 milions, però sí, clar, aquest és el problema, que el que era Pedro per tu, diguem-ne Pedro,
El Ferran Torres no té culpa.
No, clar. Com cap dels que costa tant calés.
El City demana i el Barça paga.
Sí. I per tant, que repassem també l'última hora de l'Almeria, Laia.
L'equip de Rubí arriba a la cita en una situació molt delicada, estan en zona de descens, encadenen 3 partits perdent i en l'última jornada van encaixar una dura derrota 6-2 a Montilivi davant el Girona. Cert, però, que l'Almeria, com hem dit abans, està rendint molt millor a casa. Rubi assegura que estan convençuts al vestidor que poden tenir opcions de puntuar davant el Barça.
Que es un partido dificilísimo contra un equipo que ha perdido solo un partido en lo que va de Liga y en el Bernabéu. Pero nosotros sabemos que salir con la mentalidad de que no se les puede ganar no nos va a llevar a ningún sitio. Por lo tanto, en el vestuario creemos que se puede ganar al Barça, creemos que es un buen día para que nosotros nos resarzamos de la derrota del otro día, sobre todo de la imagen más que de la derrota, y por lo tanto vamos a ir a muerte a intentarlo. No tengo ni una duda que se va a ver un Almería muy competitivo.
Fins a dia d'avui l'Almeria mai ha guanyat contra el Barça, són 15 enfrontaments amb 13 victòries blaugranes i 2 empats, i diu Rubi que una de les claus del partit serà, segons ell, l'aspecte mental.
Hay que estar muy juntito, hay que trabajar cuando presionamos, hay que ver cuando jugamos más en corto, cuando jugamos más en largo, decidir bien, sabiendo que este equipo no te permite sobre todo un desliz psicológico, es decir, si tú tienes un momento anímico malo en el campo, nos van a matar. Es así, ¿vale? Entonces, 90 minutos a full, a muerte.
Una única baixa per demà per part dels locals, la de Melero al mig del camp. Xiularà Ortiz Arias i al bar hi haurà Iglesias Villanueva, entrades exaurides al Power Horse Stadium, als Jocs Mediterranis de tota la vida, que hi haurà més de 21.000 persones.
Demà el partit a 6:45 de la tarda, des d'una hora abans a RAC1. I recordeu, que ara podeu quadrar el so de l'aplicació amb la imatge de la televisió. Això és una passada. Demà, no sé si t'anava a dir, demà al matí cap allà, perquè ara mateix no marxaràs cap allà, evidentment. Alguna recomanació, Correas, per Almeria?
He estat una vegada amb Almeria i fa mil anys. No tinc...
Jo no recordo grans...
No tinc recomanació.
Jo he anat un parell de vegades, recordo les cabines de ràdio eren immenses.
Ah?
Era com una sala, no com una cabina.
Val.
Recordo això només.
Val.
I és que jo diria que vaig estar... que no era aquest camp, que era un altre.
Carai.
Amb un partit de la selecció espanyola.
Carai.
A mi el paleolític.
L'Almeria m'agrada el Cabo de Gata, però clar...
ara l'Almeria ha tornat aquesta temporada primera, però portaven 7 anys a segona divisió, que és la ratxa més llarga sense estar a la màxima categoria. També et diré, Dani, que a l'Almeria hi estarem molt poc, pràcticament pel partit i prou, perquè fem via Granada per arribar a l'Almeria.
Jo recordo quan hi jugava a K7, on recordeu? Santiago a K7.
A K7...
Aquell nom em feia molta
gràcia. Ara tenen aquí,
Exacte. Almeria és el... És els punyals? No. No
ho estic dient bé. Crusati,
sí, Crusati i Piatti. Sí. Hosti, boníssim, els crusats del...
Te maten.
Exacte. Mítics punyals. Últimament surten molt. Doncs deixem anar la Laia ja a descansar. Gràcies, Laia. Bona nit. Per sobre de la mitjanit. Abans de passar a altres temes no relacionats amb el Barça, el Xavi no ho vam parlar la setmana passada amb en Marc i amb en Ferran, sí, però evidentment han passat moltes coses d'una setmana cap aquí respecte a l'altre cas que està marcant l'actualitat blaugrana. Ja em fa així amb les celles el Xavi. Avui n'ha parlat...
Et va costar ahir,
Em va costar?
Quina entrevista, Intentaves i no hi havia manera, Jordi Mestre ja...
Alguna cosa vam rascar, no?
Sí, una barbaritat.
La barbaritat del pagament.
Però poca cosa més, no?
Tio, no sortava prendre.
No. Va ser un exercici periodístic interessant. Sí, ho dic per meva, Vull dir, el fet de rascar i rascar. Però és que, clar, és que ahir ho vaig dir. Llavors, amb qui hem de parlar? Amb qui s'ha de parlar? Qui ho sap? Ningú sap res per part del Barça. Qui ho sap? És el que deia ahir, és el que em plantejava ahir. Hi ha hagut unes factures que es pagaven...
Jo suposo que saps la resposta, no? Aquesta pregunta és retòrica.
Sí, perquè de moment ningú...
Ho saben tots.
Tots.
Home.
Ho saben tots, i ho saben executius, i ho saben directius.
Per favor.
Ho sap Òscar Grau, ho sap. Ho sap Ferran Soriano, també, segurament.
Mm-hmm.
Home...
I tothom estava d'acord en pagar un vicepresident dels àrbitres. Tothom estava d'acord amb aquestes quantitats. No, us ho pregunto de veritat. Vull dir, perquè al final...
En un moment no estaven d'acord perquè li van doblar aquesta candidat, no?
O sigui que estàvem doblement d'acord, llavors. Val. De veritat us ho dic. Vull dir, perquè ahir també és el que parlava i per això ho he escoltat el Xavi. Aquí hi ha dues històries, dues possibles notícies. La notícia de pagament als àrbitres, de compra arbitral, i la notícia d'uns calés que no sabem on van i que algú se'ls ha quedat. No sé exactament en quin moment es difonen les dues notícies, les dues històries, perquè es poden difondre. Llavors, exactament, aquests diners, per exemple, on han acabat? Com es podran trobar?
Mira, jo l'altre dia ho vaig piular i intentaré explicar-me. Jo crec que el Barça no ha comprat àrbitres.
Mm.
Perquè no té ni per on començar amb 7 bilions d'euros en 20 anys. Els àrbitres tenen un sou alt, tenen una dignitat i són molts partits els que hauries de comprar. Jo crec que el Barça no ha comprat actuacions arbitrals.
Mm-hmm.
El que al Barça li han venut crec que és influència. I el Barça, doncs, que té un model de governança molt particular, doncs s'ha caregut aquesta influència. M'imagino. No entro, evidentment, en que em facin comulgar amb piedres de molino amb el tema de...
Val.
No, és que assessorament, és que jugadors de scouting de la base, tot això són milongues. Mm. Això no... És la versió que hem escoltat, i que escoltarem.
Sí, sí.
Això ho hem de tenir clar, que no, quan acabi la famosa auditoria i Joan Laporta obri el micròfon i se senti a la taula i comenci a donar explicacions...
Que les ha de donar...
Que les donarà,
sí.
Que les donarà, aquest serà el flauta de platillo.
Mm.
I és una versió lícita i una versió persemblant, però jo sincerament no me la crec, no me la crec massa. Mm. A mi el que em sembla greu de tot això, més que la sospita, és clar, a Madrid,
sí,
evidentment,
però...
a Madrid l'altaveu doncs se centra en la sospita d'una compra arbitral. Jo les descarto aquesta compra arbitral. A mi el que em sembla greu i preocupant